1, 2, 1, 2, 3.
El dia lliure, primers auxilis.
Lucía Ramis, bon dia.
Yeah.
Carlos Tanón, bon dia.
Bon dia.
Què fer?
Mira, avui hem rebut un missatge de Lluís Benejam,
sí,
que diu així: m'agradaria, si ho considereu oportú, que un dia tractéssiu el tema de les persones que, com jo, han estat tota la vida col·leccionant,
sí,
i que a mesura que ens fem grans veiem que ningú de la família s'interessa i que, oh, més costa molt trobar algú que hi mostri interès. No? En el meu cas, des dels 14 anys he estat col·leccionant material de cinema, ara en tenc 71.
Ah, sí, clar, és en Lluís Benejam. Sí, 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 me'n recordo, perquè l'Albert Berlegui sempre el cita, l'Albert Berlegui, perquè per una exposició a Sabadell el va ajudar moltíssim, en Lluís Benejam,
sí,
amb algun dels materials que té. No?
Llavors ell diu que des de l'any 1995, quan molts cinemes tancaven, es va proposar crear un arxiu amb informació impresa de les pel·lícules que s'han projectat a les pantalles del nostre país. Diu, actualment l'arxiu conté informació impresa de més de 34.000 pel·lícules, fotos, fotocroms, cartells, llibres, etc. No? I diu, i tot i que han vengut representants de diferents institucions, mai he vist un interès real per part de ningú. Soc conscient que tot el que he invertit per crear aquest arxiu no es recuperarà, no em refereixo només a la compra del material, sinó tot el que implica conservar-lo, paper sense àcid per als cartells més antics, carpetes, arxivadors, armaris, etc. Diu, el motiu d'aquest escrit no és demanar-vos suport per trobar una institució interessada,
tot i que si algú li interessa, doncs, aixequi la mà,
sinó que m'agradaria que expliquéssiu el drama que vivim molts col·leccionistes.
Molt
veure
bona,
com al final tota la col·lecció reunida no serveix per res i com moltes d'aquestes col·leccions es malven, es desmunten i finalment una part s'acaba llançant i això és una gran pena.
Mm.
Llavors hem pensat que era un gran tema el mal del col·leccionisme.
El mal del col·leccionisme, és boníssim, eh?
Sí, i a part aquest missatge també ens ha arribat al cor, perquè de vegades, bueno, hem vist les restes d'aquestes col·leccions en un container,
sí,
o als Encants.
Els Encants, sí,
i en joies que ningú sembla valorar, i per descomptat que ningú ha valorat tant com el col·leccionista que va compilar durant anys i més anys aquestes peces. El col·leccionisme entra bé en aquesta secció perquè és una malaltia que no té cura, és crònica. No? I justament,
és ara, no te la passes, tu.
Clar, i la gràcia està una mica amb això, perquè realment imagina que t'entusiasmes, és alguna cosa, et passes la vida recollint tot el que té a veure amb aquesta passió i un dia et cures, no? Deus sentir-te
buit.
What the fuck? Bueno, i avui no tenim remei, però sí que podem acompanyar en Lluís i a tots els col·leccionistes que estan en la mateixa situació d'aquell, que estimem molt una cosa, moltes coses de fet, perquè les col·leccions no són només d'una cosa. I aquest amor no és compartit per la gent que ens envolta.
Per tant, avui a Primers Auxilis, el mal del col·leccionisme.
De Jam.
Exacte.
Que bons.
Que bons, que bons que eren. La banda de Paul Weller, que és la banda mod per excel·lència dels anys 80, i aquesta cançó que és Butterfly Collector, que és una mica, quan pensem en un col·leccionista clàssic, sempre ve el col·leccionista de papallones.
Sí,
no?
Ui, sí.
En aquest cas,
molt inquietant, per altra banda.
Molt, sí, inquietant. I quan has vist alguna de col·lecció d'aquestes, és estranya.
En quin sentit?
No sé, jo recordo que els meus avis en tenien una d'aquestes.
Ah, sí?
Sí,
amb les cinquetes.
Sí, amb aquelles agulles clavades.
Agulles, agulles, sí.
I deies, quina pena, no?
Oi, oi,
les
oi,
pobres
oi,
papallones.
I les aranyes també, perquè hi ha col·leccions, sí, d'aranyes.
Sí. Bueno, escolta, podem demanar a la gent també que digui la veritat, que ens diguin què col·leccionen,
sí,
a través de xarxes, tu, perquè,
sí,
que es destapin, que surtin de l'armari.
Exacte.
Què col·leccioneu a casa, malalts del col·leccionisme?
No tingueu vergonya.
Twitter.
Val, llavors...
Perdona, és que aquesta cançó no m'acabes de dir. The Butterfly Collection, m'has dit?
Sí,
la cançó,
i aleshores aquí hi ha col·leccionistes de gent famosa. I realment és un aspecte negatiu, de dir, tu no ets una persona autèntica que pots crear res i el que fas és col·leccionar famosos, no? I aleshores, en aquest sentit, és un col·leccionista de papallones, però d'això, de famosos.
Va, anem amb el nom científic del mal d'avui. Va, Justi, ajuda'ns una mica etimològicament d'on ve això del col·leccionisme, o de col·leccionar, vaja, el concepte.
Col·lecció ve de collectio, que és aplec, conjunt, recollir un conjunt endreçat de coses. Els components lèxics són...
És dir molt, que siguin endreçats.
La idea és aquesta.
La idea, eh? Val, val. L'origen.
Hi ha el prefix con, co, que seria junt, ajuntar, i després hi ha Lectus, que has escollit. Per tant, seria ajuntar
Lectus
o arreplegar. Sí, Lectus.
Ah.
I llavors reculls allò que has seleccionat, d'aquí l'ordre. No? No és que sigui un ordre endreçat, sinó que és que hi ha unes coses que selecciones, d'altres no les selecciones, no?
Correcte.
Llavors, té la mateixa arrel de col·lecció, per exemple, collir, col·lectiu, recol·lectar, entre altres exemples, no? I el col·leccionisme és el fet de col·leccionar sistemàticament objectes que tenen un interès històric o artístic especial, o simplement que són extraordinaris o molt rars, no? És una afició molt estesa i existeix des que l'ésser humà va considerar que un objecte pot ser valuós, perquè és valuós, això cadascú...
Que bona, sí. Si el punt de arrencada és algú dient, oh, això és boníssim,
sí.
Som, això és per mi,
sí.
Això m'ho quedo.
Sí, exacte. Llavors, a la prehistòria...
Bueno, que això és el perdó, simplificant-ho, és la mateixa sensació que té un nano, un nen, de petit, quan va per la muntanya i diu, mira aquesta pedra,
sí.
Tots els nens ho fan. Aquesta pedra me la quedo, me l'emporto a casa.
Perquè és extraordinària.
Especial, és blanca, o és grisa, o és verda, o té una ratlla de no sé què, o el que sigui, no?
Sí, sí.
Donar-li valor a una cosa que et sembla que se sobresurt de tota la resta del que estàs veient.
Que és única.
Exacte.
Llavors, a la prehistòria ja es guardaven aquests objectes per això mateix, no? Perquè eren rars, perquè eren únics, perquè el material que estaven fets, o per les formes que tenien, o pels colors, consideraven que eren motiu per ser col·leccionats. I moltes vegades es feien aquestes col·leccions per l'aixovar funerari i passaven a tenir un significat simbòlic.
I després, si passem, per exemple, a Mesopotàmia o Egipte, el fet de col·leccionar s'atribuïa a sacerdot, la noblesa, com un símbol religiós. A l'antiga Grècia això ja de col·leccionar era una forma d'ostentació política i cultural. I a Roma els subjectes van començar que es podien vendre i exposar, que és d'on neix el fenomen de la subhasta. A l'edat mitjana els col·leccionistes ja són els reis, els dignataris, els sacerdots, i és una manera de demostrar el prestigi i el poder.
És que aquí, perdona, t'aturo aquí també, perquè també és la segona part que em sembla interessant, que és algú valora alguna cosa, no, aquest és el primer pas, trobar que alguna cosa és especial, i la segona és xulejar d'això.
Exacte,
exacte.
No, és la segona part, que és dir,
vantar-se,
ara t'ho ensenyo, i tu no, jo ho tinc i tu no.
Clar.
I per tant, aquesta distància és el segon pas d'això, no? No,
i sí, també els estudiolos eren això, no? Unes parts, unes habitacions a la casa que era, mira, te mostro el meu estudiolo.
I també és el preu, perquè, per exemple, si tu fas col·lecció de roles, estàs demostrant això, però si fas col·lecció de coses que només té valor per tu, ja sí, és diferent, no? També aquesta... Després, al Renaixement, ja es col·leccionaven objectes de diferents orígens, històrics i científics, i es van crear els estudiolo, que és un lloc a les cases on hi havia aquestes col·leccions per estudiar-les. A l'època barroca trobem un col·leccionisme de prestigi, moda, caprici i especulatiu, i és quan es desenvolupen les vendes públiques i sorgeixen les primeres cases de subhasta com Christie's o Sotheby's.
Clar, exacte. Llavors, hi ha tota mena de col·leccionismes i alguna d'aquestes dèries fins i tot tenen nom propi, no? Per exemple, el col·leccionisme de segells, és la filatèlia, no?
Sí, senyor.
La moneda, la numismàtica. El col·leccionisme de llibres, atenció amb això, perquè la bibliofília no s'ha de confondre amb la bibliomania. És a dir, bibliomania és que t'agrada molt els llibres. Però la bibliofília sí que és que fas una col·lecció de llibres molt concrets.
L'objecte.
Perquè tenen un valor, perquè es varen fer en determinat moment, perquè estan enquadernats de determinada manera.
Llavors tu ets bibliòfila.
Això ets bibliòfila. Jo no som bibliòfila. Jo som bibliòmana. Jo tinc molts llibres, però perquè m'agrada llegir-los.
Bueno, no tots. No l'has pogut. Quants en tens, perdona?
No ho sé, no els he comptat.
No, però a vegades parla de milers.
Sí.
Ah, val.
Sí, sí. No, i el
és el teu gran problema amb moure't d'una banda a l'altra.
Exacte, les meves mudances són el pitjor. Sí, sí. I després molts... T'ho he explicat alguna vegada, que no les mateixes de les mudances no m'han fet la mudança perquè em diuen jo tots aquests llibres no els vull carregar.
Perquè pesen molt, és tremendo.
Però hi ha col·leccionisme de calendaris de butxaca. Hi ha col·leccionisme de xapes de cava. Hi ha col·leccionisme de bolígrafs publicitaris.
Ui, la que estic rebent ara de missatges. És que no sé, perdona, no. Els de l'equip no m'han dit res i ara tinc el Twitter ple.
Digues.
A veure, la Isabel diu, col·lecciono culleretes, però no de les de viatge, de les de fer servir. En tinc més de 3.000 i, atenció, no han de ser comprades.
Uau, robades?
Directament robades, suposo, ja ho diu. El Sergi diu, jo col·lecciono enganxines polítiques i d'ultres de futbol. Tinc 6.700 enganxines, ho faig des dels 14 anys i en tinc 46.
Mare meva.
El Ferran, jo col·lecciono videojocs, és molt car. També.
Home.
La Gemma diu, el meu pare va col·leccionar segells, monedes i vitoles dels puros, però els fills no ho hem seguit. La pregunta on està la col·lecció, doncs. La Montse diu, jo col·lecciono vanus, de ventar-se.
Sí, sí.
Un oient que ens envia fotos la pila... És que la gent està fatal... Bueno, fatal, no vull dir que... Malalts,
malalts de col·leccionisme.
Malalts de col·leccionisme, exacte. Hi ha molt afectat per aquesta malaltia. La Pilar diu, jo caixes de metall antigues, límit temporal que no tinguin codi de barres. O sigui, a partir del moment en què no tinguin codi de barres, m'interessen. Mm-hmm. I ens ha enviat una foto preciosa amb algunes d'aquestes... bueno, si voleu acostar-vos, us ensenyaré en pantalla, eh? Pastilles de no sé què, de tal...
Guapíssimes.
Són guapíssimes, sí, sí. Són unes caixes d'aquestes de les Dantes, diguem-ne.
Pastillers, no?
De pastillers i de marques, no? De càpsules i de coses.
Sí.
Tenim molts més missatges, però podeu seguir, eh? És que, clar, és que... Playmobils...
Sí, hi ha un nicho d'oients de...
Bolis de propaganda... bolis de propaganda.
Sí, sí.
De veritat, eh? Sí, és
sí,
molt fort.
I, de fet, hi ha un col·leccionisme de sobres de sucre...
Sí.
Que també té un nom que es diu... glucosbalaitonfilia.
Però això és per fer-los servir o per guardar-los?
No, no, per guardar-los. No els pots fer servir, si no, no serveixen. Després hi ha col·leccionisme d'ampolles de cervesa, d'etiquetes de cervesa, de pins... Ara s'ha posat entre el jovent el col·leccionisme de Funko Pops.
Ah, sí, també caríssim.
Això és una altra.
No, perquè quan comencen a demanar Funko Pops...
Ahir vaig esbrinar... O sigui, ahir m'ho van explicar que hi ha un col·leccionisme bastant... Bueno, a mi m'ho va semblar una mica així.
Què?
De gent que té reborns. Saps aquests ninos que semblen bebès? Que semblen nadons de debò.
Nadons, però molt realistes.
Molt realistes. Mm-hmm. Doncs fan quedades, es troben totes les persones que tenen aquests... Per fer col·leccionisme de roba per aquests ninos, totes les coses, no? Els cotxets, tot aquest tipus de coses. És a dir, que hi ha col·leccionisme de tota mena.
La quantitat de missatges que tinc ara mateix no us ho podré llegir. Bueno, doncs aquest és el concepte, és la de col·leccionisme i realment té molt èxit. Tengo en una caja, me he tirado unas moscas, porque, ¿cómo explicaroslo? Tengo moscas pequeñas, tengo moscas grandes, ¿qué? Las guardo escondidas, que se imaginan en casa, llego del trabajo y me pongo a observarlas. Però què és això?
Això és Golpes Bajos.
Golpes Bajos, no els conec.
La setmana passada...
Com que no coneixes Golpes Bajos?
No, home, sí.
Fa molt d'anys que...
Segur, no em feu això, està...
Val.
Bueno, però l'any...
Ets molt jove.
Exacte. La setmana passada van fer una versió de d'ells de l'Ivan Ferreiro...
Que són de l'època aquesta de la movida.
Sí.
Tot és movida.
Sí. Però bueno, són de Vigo.
Són postmovida, no?
No.
No, no, deu ser...
No, del 83.
Té una pinta, o sigui, està sonant com el...
Caminete Caligari, tota aquella època.
I del... Ai, ara no em sortia del nom.
Ràdio Futura.
Sí, no, del director de cine, carai, el...
L'Almodóvar.
L'Almodóvar, que també cantava, va tenir una època que cantava.
Sí, Magnamara.
Magnamara, exacte.
Sí, que ara és d'extrema dreta. Bueno, ja estem en el del temps.
Bueno, si analitzes la movida,
sí.
Fas una llista.
Què ha passat allà, no?
Més o menys, tothom acaba al mateix puesto.
O sigui, millor quan es drogaven i quan eren persones impresentables que ara que ho són de veritat. Bueno, aleshores, aquesta cançó Golpes Bajos, Colecciono Moscas, es planteja quin és el límit del col·leccionisme. És a dir, si és una cosa absolutament privada, hauria d'estar lliure de qualsevol moralitat, però què fem, per exemple, amb el fetichisme? En quin moment la passió per col·leccionar coses entra en un terreny d'allò que no està bé o que deixen de ser friquisme? I és alguna cosa que ens hauria de plantejar si hem d'intervenir en aquesta afició o no.
Clar, perquè després hi ha tot el col·leccionisme privat que ha estat i és una llavor essencial de la riquesa artística patrimonial, no? Per exemple, és coneguda la tasca d'algun col·leccionistes com, per exemple, Lluís Planidura, Francesc Cambó, Josep Sala, Frederic Marès... Quan parlem de col·leccionisme d'art, n'hi ha moltíssims d'il·lustres, com per exemple Coco Chanel, Jean Cocteau, Gertrude Stein, Colette, Picasso, que va ser un dels principals col·leccionistes de l'obra de Peles Mestre, i en el present Isaac Andic també era col·leccionista, ho són Lluís Bassat, Tacho Benet, Tita Cervera, Carmen Thyssen, o les famílies Carulla, o Casa Cobert de Marsans. És a dir, quan parlem d'art, hi ha un col·leccionisme molt reconegut. Però què passa quan ens pega aquesta febre col·leccionista? Com sabem que estem malalts de col·leccionisme?
Doncs és moment de mirar els símptomes. Pues que hi ha molta gent malalta, eh? Estic acollonido, que deia.
Que no m'ho diguin també els seus símptomes, i
no, no, increïble. El Santi diu, jo col·lecciono partits de bàsquet de totes les competicions.
Com?
Però entenc que les... Vídeos, suposo, no? NBA, la FIBA, o sigui, el bàsquet europeu, l'ACB, i els primers partits que tinc són de quan Ramon Trecet transmitia les finals de la NBA a la 2.
Però en VHS o com?
Suposo. No sé si ho va canviant de format. L'Albert, a casa tenim col·lecció de caixes metàl·liques de medicaments antics, cendrers amb marques comercials de begudes o tabac, robots de joguina antics. Som una mica malalts. El Lluís, Playmobil. El Raül, Playmobil.
Playmobil m'encanta.
Els bolis que us he dit abans. El Ramon diu, col·lecciono tassetes de cafè. Ara mateix en tinc 157 diferents. Cadascuna diferent, comprades a mercats i antiquaris. M'aturaré quan arribi a 365. El psiquiatre m'ha dit que en principi no és greu. Un oient que diu, jo col·lecciono clauers. La meva tieta d'Idals. En té de tot el món. Els mussols.
Mussols,
figures de mussol.
Sí.
Hi ha un altre oient...
Esperem que sí.
Sí, no, els de veritat no.
Però has de tenir molt d'espai a casa,
eh? Bueno, és que tot el menjador ocupat el té. Ens ha enviat una foto i, bueno, no sé. El Toni, clar, és que també hauríem de... Jo crec que si algú comença una col·lecció també li hauríem de dir, hosti, fes una cosa petita.
Objecte petit. Que
hi càpiga. Tot i que es pot desmanegar, però... El Toni, daus, molts daus.
Daus?
Daus, dauets de jugar.
Però si són tots iguals.
No. Diu, en té de molts diferents. En tinc entre 2.000 i 3.000. La Núria, jo punts de llibre. El meu pare, xapes de cava. La Cris diu, el meu fill té un bili, un moble, de figures d'ET fins al sostre.
Ostres!
Avui, precisament, és a Madrid amb una amiga a la fira de les seves coses. El
Toni... Fira de les seves coses, només de té
no
o de tot plegat?
No sé. El tot de les seves malalties. A veure, jo ara mateix el diu... diu mal dia per fer aquest tema del col·leccionisme, perquè just els col·leccionistes avui estem als mercadillos buscant vinils, en el meu cas. L'Ester, jo col·lecciono tovallons d'aquells prims de bar amb propaganda. Un altre, imants, bueno, els imants. Moneders, el pare col·leccionava sorra de platja. Col·lecciono pictogrames, pallassos de Playmobil. Bueno, increïble.
Esteu tots malalts.
No, estem molt malalts. Llavors, jo des d'aquí, tot el carinyo, de veritat, i algú m'està recordant una que jo fa estona que ho dic, però vaig pensant, és que no sé si ho direu vosaltres, hi ha una col·lecció històrica.
Quina?
D'una pel·lícula.
Ai.
En parlareu d'això o no?
No ho sabeu.
Una pel·lícula d'una escopeta.
No.
L'escopeta nacional?
Sí.
I que...
Home, el marquès que col·leccionava?
A pèls de...
Sí, però vale. Si són pèls de conyo.
De conyo, exacte.
Bueno, anem amb els símptomes.
No tocava,
No ho tocava, val.
Dèiem els símptomes.
Símptomatologia, va. Vinga, va.
Però on començam? Quan ets col·leccionista, s'activa el factor multisensorial quan veus la col·lecció sencera. Gaudeixes d'un plaer extrem en veure els objectes endreçats, poder tocar-los, fer-los dringar, en el cas dels pins, de les monedes, dels Funko Pops, dels didals, que comentaven ara, dels clauers, no? Fer-los dringar, això dona molt de gust.
Després sempre estàs a la recerca d'un nou exemplar que faci créixer la teva col·lecció. És a dir, mai tens... suficient.
No, això és vera. Sents una descàrrega de dopamina quan aconsegueixes un exemplar que et faltava.
I torna a començar l'expedició per trobar-ne de nous.
Hi ha una mena de teletransport, perquè tenir una col·lecció et fa viatjar a diversos llocs del món. Clar. I també a diverses èpoques de la història.
Sí. I després una sensació de formar part d'una petita tribu amb els seus propis codis i tradicions i la seva pròpia escala de valors. I també angoixa, perquè aquest món que has creat pot acabar amb tu, que és el que li passava, el que pensa el Lluís.
Literalment, que et caigui sobre.
També.
La col·lecció sencera. Però... cromos, que és una cosa que, vaja,
mos ho feien fer, venien a l'escola, mos donaven l'àlbum perquè després fessin...
Ja, com droga, no?
Sí,
que donen la primera. Sí. Jo col·lecciono sabons petits dels hotels on vaig. Tinc almenys 4 carmanyoles grosses plenes. Nines del món. Una altra que Playmobil ens ensenya una foto i està...
Bueno, el meu cunyat col·leccionava també Playmobil.
Aquest sí que me faria enveja, veus?
Bestial, eh? Sobres de sucre, que diu, buits guardo dins de llibres com a punt de lectura.
Ah.
I després... després us en llegeixo més, va. Hi ha una de crítica, que, bueno, fa broma amb això, però que moltes vegades ens ho diuen, els farmacèutics, diu, a les farmàcies ens dediquem dia a dia a fer col·leccions de codis de barres. De fet, els fem per sanitat, saps allò de tallar tal? Perquè que critiquen, jo crec que amb tota la raó, que aquest és un sistema del segle passat, no? Sí. Això d'anar retallant codis, codis de barres per enganxar-los, perquè s'enganxen en un paper, i llavors allò ho porten a no sé on per dir que ho han comprat. Que
és el lobby del Celo, el lobby del Celo.
Sí, 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 tot el dia amb el Celo i amb el ganivetet aquell petitó. Bueno, això que estava sonant és Quique González, no?
Sí, i la cançó es diu Col·leccionistes, i parla una mica de que realment el col·leccionista també arriba a ser un moment d'un símbol vintage, perquè estem parlant de que no es guia per modes, que col·lecciona coses que per ells són importants però que tenen caducitat, és a dir, que poden, des de l'altre punt de vista, poden ser absurdes, però per al col·leccionista no. És a dir, el col·leccionista no només compra coses, sinó que atura el temps, perquè també vol gaudir de mirar-ho, d'ordenar-ho, i aleshores també l'expectativa de trobar el que no saps si trobaràs, no? Tenir, pagar-lo, cuidar-lo, i aleshores... Jo, per exemple, has de dir, ja que hem dit, jo tinc una, només tinc una col·lecció, que, des d'adolescent, que són tot llibres, discos, CDs, dels Billys.
Què dius?
Sí, oh! He sortit de l'armari ja.
Billys? Tens tot el que ha sortit publicat, qualsevol...
Pirates, portades diferents, singles, tot.
Però tot arreu del món?
Si et vol fer feliç, et regala això o no? És una cosa que has de comprar tu?
Home, si no el tinc, no hi ha cap problema i tal. O sigui, però bueno, ja està, no sé.
Però és veritat, és difícil regalar a un col·leccionista.
Molt, cert.
Segur que ja ho té.
Ja ho té, o no li sembla que sigui prou bo...
I de vegades hi ha coses, o sigui, preus astronòmics perquè la cançó... La cançó quarta no és aquesta, sinó és una altra. O té una versió en mono, és una barbaritat.
Bé, i llavors, com dèiem, aquest mal no té cura, i millor que sigui, perquè així és més divertit, però també és un mal de contagi difícil, perquè el que tu et torna boig a una altra persona no l'afecta o és asimptomàtic, no? I tenim una petita recepta cultural per conèixer una mica més els efectes del col·leccionisme. Hem de dir que és vera que a la literatura i al cinema tot el que té a veure amb el col·leccionisme està bastant relacionat amb una cosa tèrbola. Tot el que trobem és raro, no? Per exemple, tenim el col·leccionista de John Fowles, que està considerat el primer thriller psicològic modern, és una novel·la magistral de l'any 1963, la primera de Fowles, amb personatges en una situació límit sobre el captiveri físic i sobre el confinament emocional. El protagonista és un home solitari, anodí, que col·lecciona papallones, comentàvem al començament, i un dia s'agresta una lota molt intel·ligent, a qui admira, i la fica amb tota mena de comunitats dins un soterrani, en una mena de gàbia d'or, i el llibre és un duel psicològic entre aquest captor i la presonera, no? Llavors, evidentment, recuperar per a la llibertat, i ell el que vol és ser acceptat com un igual per aquest objecte de la seva obsessió, no?
Sí, també una mica amb això, també l'obsessió per col·leccionar dones, que hi ha El col·leccionista d'ossos, una pel·lícula de l'any 1999, basada en una novel·la de Jeffrey Deaver. Es relaciona molt sovint amb això del col·leccionisme que deia la Llucia, amb una cosa tèrbola, també amb el terror, perquè també tenim la pel·lícula La col·leccionista, de Manuel Sanabria, que ara té la seva pròpia minissèrie Prime Video i que tracta d'una dona que porta una botiga d'antiguitats i sempre obsequia els nouvinguts al poble amb un objecte que provoca efectes paranormals.
Uau!
També tenim El col·leccionista, de Miquel Besares, escriptor de Lluc Major, que plega tots els seus contes publicats entre 1998 i el 2009. Està dedicat per a Dia i són contes sobre el desig, sobre la incomprensió, el dol, la culpa, el patiment, el record. És una invitació a reflexionar una mica sobre els processos de creació literària i sobre la complexitat de les relacions humanes. I també hi ha El col·leccionista de Mons, d'Ilya Trojanov, de La Magrana, que explica la història de Sir Richard Francis Burton, oficial britànic que va ser un dels homes més desconcertants del segle XIX, que ell, en comptes de continuar mantenint els costums anglesos a les colònies i evitar qualsevol esforç, el que va fer va ser aprendre les llengües dels països on anava, com un possés, aprofundeix en les religions que va coneixent i es va convertir a l'islam, mentre era a l'Índia, és un dels primers europeus que va visitar d'incògnit la Meca i Medina, va viatjar fins a les fonts del Nil i bé, tot això li va provocar una crisi personal. Vull dir que no només hi ha històries de terror, també hi ha un conte infantil que es diu Paco Casal, El col·leccionista de pipes, que és un llibre il·lustrat de Nau Vials i Upart, que ha publicat Vella Terra Música i que té una gravació dramatitzada, un apartat de curiositats, un joc i un testimoni sonor de el més gran violoncel·lista, Pau Casals.
T'ha sortit molta gent de l'armari, ens estan enviant una multitud de correus electrònics també, a banda del Twitter i de la resta de xarxes. Diu la Maria Eulàlia: el meu pare col·leccionava etiquetes d'hotel aconseguides per nosaltres ell mateix, entrant a tots els hotels de les ciutats on anàvem. Una col·lecció preciosa. Col·lecciono barrufets, la Emma.
La Mònica. Ara deu ser difícil de trobar, no?
No sé, no sé, perquè igual sí que n'hi ha per tot arreu.
Però segur que hi ha un mercat negre.
Mercat negre de barrufets, claríssimament. La Mònica, jo col·lecciono tasses de te dels llocs on viatjo, tipus MUC, bueno, MAC, aquestes són una mica més grans. Les faig servir cada dia per esmorzar i com que només les compro d'allà on viatjo, no és una desmadrada gaire gran. L'Òscar, jo col·lecciono cubs de Rubik. Quan vaig de viatge intento comprar-ne com a souvenir, en tinc de Londres, del Guggenheim, del Japó, en tinc una vuitantena. Després, altres oients, col·lecciono figures de gats i de ventalls, col·leccionem pilotes de golf, jo faig col·lecció de bufandes d'equips de futbol i de rugby, més d'un centenar. Després hi ha l'oient aquest dels daus que ens ha enviat la foto sencera de la col·lecció. Diu, mira, aquí, diu, aquí un dels prestatges hi ha daus de 3, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 30, 100 cares.
Hòstia, 100
daus amb 100 cares, eh? Però deu ser un monstre aquest dau.
El Godzilla.
És Godzilla dels daus. Ja em sembla molt 20 cares, imagina't, 100 cares. Diu, no, tots no són iguals. Per temes propis de jocs, objectes amb daus, doncs, efectivament.
Està dolgut, eh?
Normal, sí, normal.
Ha estat ofensiva, home,
efectivament.
Que ataquis algú la seva col·lecció és l'últim que podia passar. I la Mireia, per cert, ens recomana el llibre d'Orhan Pamuk, El museu de la innocència. Diu que també robava els objectes, per tant, des d'aquí també per curar-se de tot això.
Doncs també, per acabar, també amb el... No sé, la veritat és que no hem estat llestos amb l'escopeta nacional, la veritat és que...
Era un bon final.
Era un bon final.
Perquè a més era aquell senyor anar cridant, dient, ai, la col·lecció, la col·lecció. I el pobre... com es deia el protagonista? Carai, no em surt el nom.
El Saza.
Però com es deia?
El personatge.
Ai, ara no m'ho diran. Deia allò de... S'ho mirava de prop i deia... Però si són pelos de coño. Meravellós. No. Tenim el tall? Pues mira,
fem un doble final, idò.
Jaume Carina,
però si són pelos de coño.
Meravellós, gran moment.
Bueno, nosaltres ens hem posat més sofisticats, és a dir, hi va haver un col·leccionista que...
Acaba de dir poc sofisticat,
no? No, home...
Jo no vaig fer... Aquesta pel·li no l'he feta jo.
Berlanga, diguem.
Berlanga, digue-li Berlanga, jo.
Digue-li, exacte. Hi havia un col·leccionista que era Radon Hearst, que va ser un milionari i un propietari de mitjans de comunicació nord-americà i que col·leccionava obres d'art fins al límit de la bogeria. I ell va ser l'absoluta inspiració d'una mítica política que és tot un clàssic i hem volgut acabar amb ella.
Lo que contiene el Palacio de Xanadu, cuadros, pinturas, estatuas, hasta las propias piedras de otros palacios, forma colecciones tan grandes que jamás podrán ser catalogadas ni valoradas. Llenarían 10 museos en todo el mundo.
No tot això.
Exacte.
Jaime Caribell, industrial català. S'anava cap allà, amb el Marquès de Leguineche. Gran pel·lícula des d'aquí. Doncs avui tanquem, si podem, els primers auxilis, perquè ens està entrant per les finestres, per les portes, totes les col·leccions de tothom. Jo col·lecciono mocadors de coll. Jo col·lecciono vaques i cavalls de la casa Schleck. Com? Què és això? Què són vaques i cavalls de la casa Schleck? Schleck? No sé què és això. Bueno, ara ho buscarem. En tot cas, la gent col·lecciona moltes coses.
Bueno, i té ganes de sortir de l'armari, clar.
Sí. Sí, hi ha gent que ho porta molt per dintre i hi ha gent que té ganes de
mostrar-ho. No, però això no em resolta el problema de que se'n fa d'aquestes col·leccions.
No se'n fa res. Jo col·lecciono matrícules de cotxe.
Hem fet el contrari, jo crec que hem expandit una epidèmia.
Totalment.
Sí. Gràcies, Lluís Benejam, pel correu que ha provocat aquesta epidèmia.
Exacte,
de col·leccionisme.
Que el Lluís Benejam, que si algú el vol ajudar també per donar sortida, doncs també, que sàpiga. 11 i 13 minuts, com sempre, moltíssimes gràcies a Carlos Sanón, Lluís Ramis, que vagi molt bé.
Molt bona ferrada.
Adéu.
Per cert, abans que acabem, aprofitant la BC Negra, d'aquí uns instants, Carlos, el que farem serà fer-nos aquesta pregunta, que l'hem fet moltes vegades, eh? De què és el que ens atrau de la mort o del crim, no? Dels crims reals. D'aquí una estona, d'aquí a uns instants, trucarem, entre altres, el forense Narcís Verdalet, que és una evidència parlant d'aquests temes, i el Marc Pastor, que té aquestes dues coses de ser escriptor i a la vegada policia, agent de policia. D'aquí uns instants en parlem. Tu tens la resposta de per què ens interessa tant el crim?
No, però bueno, jo crec que també hi ha una cosa que no t'està passant a tu.
Ah, bueno, això està bé. De tenir-ho lluny.
Exacte.
Gràcies, Carlos, gràcies, Lucía. Fins ara.
Que vagi molt bé, Ferrada. Now, baby, now I got my pillow on.